Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El teixit comercial i empresarial, un any després de l'inici de la pandèmia i de l'estat d'alarma, ha estat un dels més afectats per la crisi. Molts municipis de les nostres comarques han ofert ajuts a autònoms, emprenedors i petites i mitjanes empreses. I concretament l'Arboç, on avui posem el focus, ha estat un dels municipis que s'ha abocat a ajudar el teixit comercial. Anem fins als estudis de Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens en parla. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Avui volem parlar de promoció econòmica. I és que molts ajuntaments d'aquí de la comarca del Baix Penedès han incentivat o han ajudat, intentat ajudar al petit comerç, a les pimes, després de tota aquesta situació, que no només era una crisi sanitària la que estem vivint, sinó que també repercutia directament amb l'economia. I, òbviament, amb totes les restriccions que portem en aquest any que ja ha passat o que està a punt de passar de l'any de pandèmia, la veritat és que molts autònoms ho estan passant molt malament i alguns, desgraciadament, no podran sobreviure a aquesta crisi. Un dels ajuntaments que ha ajudat força als autònoms ha sigut l'Arboç, i per això en tenim a l'Alfons Ribas. Ell és el regidor de promoció econòmica a banda d'altres regidories. Molt bon dia, Alfons, com estàs?
Hola, molt bon dia, Lourdes. Gràcies per convidar-me.
Bé, comentava al principi que un dels ajuntaments que més heu ajudat als comerços, a les famílies, ha sigut l'Ajuntament de l'Arboç. Jo m'imagino que el primer cop, quan el 14-13 de març ens confinaven, m'imagino que el primer cop va ser dur, no?, a nivell de promoció econòmica, i més un municipi que té força promoció econòmica per moltes fires que feu, per enramades, per la festa local, i clar, tot això es desmuntava, no?
Sí, bueno, quan van començar, sí, 13 o 14 de març, ara no sé si un dia van anunciar-ho i el dia següent van començar.
Sí,
bueno,
13, sembla que per aquí anava, sí.
Del 2021, que ara d'aquí pocs dies farà un any. Clar, jo me'n recordo que primerament el que ens pensàvem és que això duraria 2 o 3 mesos, no? No ens pensàvem que després d'un any encara estaríem amb restriccions i tancaments, perquè encara hi ha alguns negocis que no deixen obrir. Poder no és el cas de l'Arboç, perquè estem parlant de botigues molt grans o centres comercials, però clar, no ens pensàvem, no?, que la cosa hagués durat tants mesos. I clar, a mesura que ha anat passant el temps, a mesura que han anat avançant aquestes restriccions en el temps, s'ha vist, no?, com comentaves, petits negocis que no podran tornar a obrir, fer pèrdues de facturació, endeutaments d'autònoms i petita i mitjana empresa que per sobre del que esperaven, i clar, ha arribat un moment que la situació en molts casos és bastant insostenible, no? Aleshores, doncs bé, el que comentaves, els ajuntaments d'aquí de la comarca, en especial ara que parlarem de l'Arboç, doncs hem intentat dotar d'eines, no?, per intentar pal·liar dins de les nostres possibilitats aquestes repercussions, tant, aviam, primer de tot de salut, no?, perquè al final una pandèmia estem parlant de salut de les persones, de tema social, totes les repercussions socials que tot això ha comportat, i després del tema econòmic, també aquestes repercussions que comentaven ara, d'aquesta pèrdua de teixit comercial, d'aquest endeutament, d'aquestes pèrdues de facturacions, de tancaments, etcètera, doncs totes les repercussions que ha tingut, i hem intentat, doncs, dotar de projectes, d'eines per pal·liar els efectes d'aquesta pandèmia, no?, que ja portem un any amb ella.
Doncs sí, la veritat és que sembla que faci poc, no?, d'aquesta situació, però ja ha passat un any. De fet, vau ser dels primers que al mes de maig dotàveu d'una partida econòmica als comerços i a les famílies.
Clar, quan comentes que va ser el maig, ara de memòria no me'n recordo.
Sí, sí, bueno, hemeroteca que he mirat.
Tens xuleta. Doncs bé, nosaltres, clar, ja portàvem, doncs, en aquell moment un parell de mesos, vèiem que això, doncs, potser sí que anava més per llarg, vèiem una mica ja les repercussions que tenia, no?, en tema, doncs, tema de famílies, no?, el tema dels ERTEs, el tema de reduccions de jornada, tema d'acomiadaments, perquè clar, les empreses, doncs, patien aquesta pèrdua de ventes, tancaments, etc. I clar, la primera repercussió és amb els seus treballadors. Per tant, primera repercussió de pèrdua d'ingressos en sobre unes bases que, famílies que havien perdut ingressos a través d'ERTEs o acomiadaments o reduccions de jornada es poguessin acollir a una subvenció directa, no?, a partir d'unes bases. I després d'aquestes bases per pal·liar els efectes a les famílies, no?, amb ajudes directes, doncs també ajudes directes a el que són, doncs, comerços, autònoms i petita mitjana empresa, a partir de, doncs, bueno, comerços, el que comentem, comerços autònoms, petites mitjanes empreses que hagin patit pèrdues de facturació o tancaments i restriccions pel tema de la pandèmia, no? Els que complissin les bases, doncs, també van tenir unes ajudes directes. Diria que entre les dues, entre famílies i tema de pimes, vam estar sobre les 100 sol·licituds, que per nosaltres va ser una xifra correcta, i bé, doncs, aquest projecte, doncs, va ser, podríem dir, la primera pedra de toc, el primer que podíem dir que va fer l'Ajuntament de l'Arboç en aquesta matèria, no?, per a fer ajudes directes, i bueno, vam estar, doncs, bastant satisfets del resultat. Després vam fer més coses, perquè me'n recordo que vam apartar una partida de 250.000 euros, perquè clar, no es va fer festa major, com tu comentes, l'enramada o la Fira Modernista. Alguns pressupostos participatius també ho vam deixar per aquest any 2021. Aleshores teníem unes partides que es podien, bueno, nosaltres li vam dir com si fos la partida Covid, no? Una partida de, com dic, 250.000 euros, que amb aquesta partida, doncs, a part de les ajudes, també, doncs, vam comprar material sanitari, també me'n recordo que vam repartir mascaretes a tota la població, bueno, i, doncs, amb aquests diners, doncs, s'han intentat invertir, doncs, en mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia en tots els sentits, i una de les mesures, doncs, van ser aquestes, no?, que diem, aquestes ajudes directes.
A més, també vau facilitar el fet de que l'hostaleria, la restauració, doncs, poguessin ampliar les seves terrasses sense tenir un cost addicional d'alguna manera, no?
Sí, bueno, l'any passat el que va passar és que en molts moments hi havia restriccions per l'hostaleria, sobretot dels interiors, que no podien tenir clientela als interiors, a les taules que tenien dins del bar o restaurant, i després a les terrasses també tenien restriccions d'una separació entre taules i de més, i aleshores, doncs, clar, el que vam intentar és, amb aquesta mesura de fer una ampliació gratuïta de terrasses, és que els bars que tenien la terrassa no perdessin aquestes taules que tenien per aquestes restriccions, donant opció que poguessin ampliar la terrassa i poguessin mantenir un nombre de taules sense cap cost per ells, no? Vull dir, aquesta va ser una primera també mesura, podríem dir, per ells. També, doncs, aquest any 2021, ja repassant una mica específicament pel tema hostaleria, també el que vam fer va ser, doncs, dir que, doncs, la taxa de terrasses per aquest any 2021 no es cobrarà per part de l'Ajuntament, bueno, quedarà 0 euros. Demanen, bueno, si compleixen, doncs, en què demanin les mateixes taules que altres anys, això els costarà 0 euros, per tant, la taxa de les terrasses gratuïta. I després també, en aquest cas també hostaleria, però també per altres sectors de dins del comerç, doncs, també s'ha fet una reducció de taxes de fins a 500 euros, que es va deixar en sortir, i hi ha bastants comerços que s'hi han adherit. Per exemple, per la taxa de brosses, que és una taxa que és un preu important, i que, bueno, doncs, amb aquesta taxa i d'altres que s'han subvencionat, doncs, s'han pogut estalviar també, doncs, 500 euros en l'import de les taxes. Ja no cal dir també, doncs, que de temes de comercials també, doncs, es va fer la campanya de barris antics durant el mes d'octubre. Estem pensant de fer campanyes també centrades, potser podríem dir, en el tema de l'hostaleria una mica més endavant. Ja t'ho comentaré quan parlem de plans de futur. I amb això de les arrossetes, doncs, que també ara l'hostaleria, que és un dels sectors més perjudicats, doncs, amb aquesta segona tongada d'arrossetes, ara ho comentem si vols, han pogut accedir, no?, a la campanya.
Abans d'entrar en matèria en les arrossetes, a banda, heu continuat impulsant el tema dels locals tancats, heu continuat en promoció de tot el teixit comercial que teniu a l'Arboç, però a més també, clar, d'alguna forma sí que heu fet alguna formació gratuïta directa per a autònoms, com el tema de mesures de seguretat. Clar, sí. jo des del punt de vista de fora, no, hem vist que, malgrat no ser una capital de comarca, heu fet moltíssimes coses pel teixit empresarial.
Sí, ara que enumeres, clar, tu tens aquí l'hemeroteca, Déu-n'hi-do l'any, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, estic aquí revisant tota la pàgina web de l'Arbust, o sigui que...
M'ha donat per molt. Ara aquesta formació que comentes, si ara la recordo, vam fer una formació perquè els comerços poguessin, podríem dir, complir, no?, amb totes les mesures sanitàries i de seguretat pel tema Covid, intentant, doncs, donant un, podríem dir, una espècie de diploma, no?, de comerç segur, en aquest cas, a través d'una formació, no?, en aquest aspecte. Sí, va ser una formació gratuïta les que vam fer per comerços. Després també hem fet moltes formacions ocupacionals per aturats. Nosaltres, des del servei d'ocupació, detectem necessitats. I molta gent, per exemple, ens comenta: escolta, a veure quan tornareu a fer el curs de cartoner, perquè nosaltres, a l'estar inscrits amb el, bueno, estadaritz el pla de barris,
sí,
estem fent formacions gratuïtes, i clar, moltíssima gent que això els hi costa uns diners ens demanen a veure si ho podem fer des de l'Ajuntament, perquè si aquests diners que s'han de gastar en un curs no se'ls gasten,
ja,
també és una manera d'ajudar, no?, a la reinserció laboral, cursos de... Ara tenim intenció de fer-ne un de manipulador d'aliments... Ara hem fet un de certificats digitals dedicat a persones que estan vinculats amb entitats. Bueno, hem fet diferents cursos, no? I bueno, tot al final, tot ajuda, no? A que la gent, doncs, que també ja no tenia feina o està aturada en aquest període, doncs, que també després tingui més eines, més facilitats en trobar feina. Per aquest aspecte estem satisfets amb el resultat.
Una de les joies de la corona que saltava aquí a la comarca era la implantació d'aquestes arbossetes. Com va sorgir la idea de fer aquesta, com una mena de moneda local, no, pròpia? O parlàvem l'altre dia amb el Baltasar Santos del Vendrell, doncs, aquesta nova moneda que posaran en marxa ara a mitjans del mes de març, però també seguíem una mica el rastre de la grama, no?, de Santa Coloma de Gramenet, d'alguna manera, no?
Sí, bueno, havíem observat, no?, que hi ha municipis que a partir d'una, que creen una moneda pròpia, que clar, cada cas és diferent, no?, que l'apliquen de manera diferent. Alguns ho fan per internet, altres han fet com nosaltres, que físicament les donen a la població. Bueno, hi ha diferents tipus de... Potser com a l'Arbós, així específicament, ha sigut potser un cas especial, però sí. Bueno, per exemple, Santa Coloma de Gramenet també tenen una moneda pròpia. Al final es tracta de dinamitzar el teixit comercial, tot plegat. A Vilafranca del Penedès també em sembla que tenen una moneda que es diu Vilafranc, que també és per comprar el comerç local. Bé, doncs, també posen aquests inputs que teníem, després analitzant una mica la situació, ja sabem, no?, crisi amb les famílies, pèrdua d'ingressos per tema d'ERTES, el tema d'acomiadaments, que les empreses ho estan passant malament, aleshores això afecta directament els treballadors. El teixit comercial també veiem, doncs, que amb les restriccions, amb els tancaments, amb els confinaments, veiem, doncs, que les ventes cauen, l'endeutament dels autònoms cada cop més gran. Bueno, és una crisi, podríem dir, que ha sigut ràpida, no?, d'efecte immediat. Aleshores, clar, intentant analitzar tots aquests factors, aleshores vam intentar impulsar, doncs, aquest projecte de les arbossetes, que al final és una moneda local encarnada amb vals de compra comerç local de l'Arbós de 5 euros, que al final tu el que fas és injectar diners a les famílies a partir d'uns vals de compra que es diuen arbossetes, que és la, podríem dir, la moneda pròpia de l'Arbós, on aquestes famílies amb aquestes arbossetes després s'ho poden gastar el comerç local que s'ha apuntat en aquesta campanya, no? Estem parlant que una primera tongada va ser de 75.000 euros de la partida pressupostària, i la segona tongada va ser, que encara estem en ello, encara fins al 20 de març ja tens per gastar-se les arbossetes, encara n'hi ha en funcionament, encara la població s'ho està gastant, i aquesta segona tongada és de 50.000 euros. Per tant, 125.000 euros que han servit per injectar directament a les famílies de l'Arbós, i que aquesta injecció també ha servit perquè les famílies de l'Arbós s'ho gastin al comerç local. Per tant, té aquestes dues vessants, no?, la vertent social d'ingressos, bueno, d'injecció de diners directes a les famílies, i després, doncs, que aquests comerços que han vist En molts casos, baixar clients, baixar facturació, etc. Hem vist doncs, que gent potser de l'Arboç, que no coneixia tant el que és el teixit comercial arbocenc, doncs ara s'apropi als comerços de l'Arboç, hem vist incrementar més les ventes, les facturacions, que això també els ajudarà, no?, amb tot aquest procés complicat. Gent que potser ha anat amb arbocetes amb 10 euros per gastar-se en aquell comerç, potser després se n'ha gastat 30, no? Vull dir que al final també ha sigut una injecció de facturació pels comerços, bueno, i estem satisfets, no?, perquè diria que més del 70% de les arbocetes disponibles s'ha consumit i la gent, doncs, això ha estat als comerços, les crítiques que hem vist han sigut bastant bones, perquè segur que hi ha coses que no, és com sempre, no?, quan fas alguna cosa sempre no tot és de color de rosa, però nosaltres en general, ja et dic, estem contents per la resposta sobretot de la gent, la resposta dels comerços que s'han apuntat a la campanya, i al final els números són els que són, no? 125.000 euros de partida, i que diria que no sé com està el percentatge ara exacte, però més del 70% de les arbocetes que les famílies ja n'han disposat i que s'han gastat els comerços. Per tant, valoració, la primera vegada que fem una cosa com aquesta.
A nivell de plans de futur, teniu pensat reeditar aquestes arbocetes?
Sí, a veure, nosaltres ara ja amb aquesta segona tongada jo crec que ja donaríem per finalitzat, ara donant un temps, un projecte semblant a aquest, no?, de donar diners directes a les famílies per gastar en comerços. Potser ara es podrien impulsar un altre tipus de campanyes comercials. Nosaltres estem adherits a la campanya comercial Molt per Descobrir, Molt per Oferir, del que és l'antic Pla de Barris aquí. Bueno, que és una campanya que s'organitza, que els impulsors o el lideratge ve d'aquí de l'Ajuntament del Vendrell, que es tracta de més de 30 municipis de tot Catalunya, que és la campanya en què tu compres en un comerç, et donen una butlleta o poses en una urna i després es sortegen viatges entre els municipis, viatges turístics, visites turístiques entre els municipis participants. Jo diria que aquesta campanya al juny, que és l'any passat es va fer a l'octubre pel tema de la pandèmia, es va retrasar, aquesta campanya es tornarà a fer al juny aquest any. Per tant, ja tenim aquí una campanya. I després també estem pensant una mica sectorialment parlant, l'hostaleria que ho ha passat tan malament, els bars i restaurants, estem pensant de fer alguna campanya com les arbocetes, però podríem dir algú, per donar-te una pista, entre Ruta de Platets, que ja ho havíem impulsat fa anys, ara portem un parell d'anys que no s'ha pogut impulsar, i combinat també amb arbocetes, no sé com es pot combinar les dues coses, ho hem d'acabar de pensar, però estem allí, no? Al final, per dinamitzar a l'hostaleria, no?, perquè tinguin els clients que podien dir que es mereixen, que ja no tenen aquestes restriccions i sembla que en tindran menys, aquestes restriccions tan bèsties que han tingut.
Sí.
També hem de dir que l'hostaleria ara en la segona tongada, de 50.000 euros de rosetes han pogut entrar, que la primera no van poder entrar perquè la consideraven que amb les restriccions que hi havia en aquell moment era una mica... que no tocava potser, no?, perquè clar, si estan tancats o cobren molt poques hores tampoc tenia molt de sentit que entressin amb la campanya. Ara hi han pogut entrar, hi ha molts bars que s'han apuntat i restaurants que s'han apuntat, i una mica els plans de futur en aquest aspecte són aquests. Després també en el tema d'ajudes directes amb bases com aquella que hem comentat que vam fer el maig, també s'està estudiant una mica amb els sectors perjudicats, no només hostaleria, sinó també, no ho sé, per exemple, estètica, comerç poder no tan essencial com el tema d'alimentació, que potser són els que han patit més, però també intentar el tema d'autònoms, que han patit pèrdues d'ingressos. Estem estudiant a veure com podem tornar a treure unes bases per donar ajudes directes una altra vegada. També estem amb aquestes tres o quatre cosetes, no?, estudiant una mica a veure quines possibilitats hi ha i què és el que podem fer, no?, ara.
Jo sé que és molt agosarat la pregunta que et faré ara, però clar, l'Arboç, a banda de la promoció econòmica, el turisme i moltes fires que es feien fins l'any passat donaven molta vida, no només a nivell de comerç, que és obvi que sí, però clar, es coneixia, tenim la Fira Modernista, teníem la Ruta de Platets, teníem l'Enramada. Enguany què passarà? Perquè la Fira Modernista era el mes d'abril, abril-maig.
Sí, la Fira Modernista era a mitjans de dates de Sant Jordi, més o menys. No, ho intentàvem no fer coincidir, però potser estaríem setmana abans, setmana després, més o menys anava per aquí. Clar, ara mateix estem a principis de març, podríem dir. Jo crec que aquest any la Fira Modernista serà molt complicat que es pugui fer. Això no vol dir que puguem fer algun acte simbòlic, no? Per no dir que no ens en recordem i que tenim ganes de tornar-la a fer i l'important que és parlar-vos. I bé, el que tu comentes, no? Pues el 2020 ha sigut un any desastrós, no? En tema de turisme, ja no només de turisme, sinó a nivell cultural, d'esportiu també, de curses, que també en feien moltes. Sí. L'Arbós ha sigut un any dur, perquè clar, fèiem moltes coses, molts caps de setmana que teníem activitats, i ara de cop i volta sembla que, bueno, que ens hagin mort en aquest aspecte, però no, a veure, nosaltres estem amb ganes de tornar a fer activitats, a fer coses. Quan torni una mica la normalitat, tornarem a tots els actes que teníem. La Fira Modernista em sembla que és molt just, perquè és el mes d'abril, però jo tinc l'exemple, ja parlant de la Festa Major de l'Arbós, una de les més típiques de Catalunya, sí. Que és el quart diumenge d'agost, no? Cap de setmana d'agost. Jo tinc esperances de que, si no la fem tota, que pràcticament ja sigui una Festa Major normal. L'any passat, desgraciadament, es va suspendre, i a partir d'aquí, doncs, l'endemà de l'octubre, curses, per exemple, esportives que anàvem fent, doncs que, bueno, que les puguem tornar a fer. I aquesta estratègia que teníem de el que tu comentes, no? Que donava molta vida al municipi, a la vila de l'Arbós, doncs sabem que és complicat, que hi ha molta competència a l'hora de poder oferir, per exemple, no sé, com si fóssim un destí turístic, jo què sé, em comparo, doncs, per exemple, en Calafell, Sitges, no? Destins uh-huh. turístics.
Sí.
Per antonomàcia, no? Pel tema de la platja, sobretot. Nosaltres ens dedicàvem més, potser, amb actes concrets durant els caps de setmana, a això que ens permetés atraure gent a la vila, de fora de la vila, i que gent de la vila que marxava fora es quedés al municipi, no? Una mica era aquesta l'estratègia que nosaltres teníem, i la intenció és continuar amb la mateixa estratègia quan torni la normalitat, més que res perquè ens funcionava, no? Perquè quan fèiem algun acte d'aquests que comentes, pues, l'Arbós s'omplia, comerços i restaurants contents, i nosaltres també, i el retorn per l'Arbós, havien d'invertir en el que és l'acte, però el retorn per nosaltres, ja no només amb imatge de marca l'Arbós, sinó amb tot aquest aspecte també de teixit econòmic i social, per nosaltres era important, i bueno, ens agradaria tornar-hi.
Segur que sí. Alfons Ribas, regidor de Promoció Econòmica, de Turisme, d'Ocupació i unes quantes que segur que em deixo, de l'Ajuntament de l'Arbós. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al PNI de Sant Xarxa, i us anirem trucant per saber molt bones notícies que esperem que arribem ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies, Lourdes, per convidar-me, i una salutació a tots els teus companys.
Moltes gràcies, una abraçada.
Fem camí de 11:15 quan tenim cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, i després obrirem l'agenda al detall, on avui us volem comentar un parell de propostes. Vermuts i calçotades electròniques que fan diumenge a Can Marçal, ens ho explica el Víctor Cano del programa All Night Long, i també us expliquem aquesta troballa d'una vila romana en una vinya de Torrelles de Foix. Serà als 11:15, després del butlletí i d'una breu pausa publicitària.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Generalitat té una proposta amb possibilitats per reindustrialitzar la fàbrica de Bosch a Castellet i la Gornal. Així ho ha avançat aquest dijous la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, a preguntes de la premsa en un acte de la patronal de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Villarroya ha detallat que el govern ha presentat a Bosch fins a 7 projectes per donar una nova vida a la planta, la qual té previst tancar el proper mes de novembre. Són propostes a avaluar per la direcció abans de traslladar els treballadors i cap d'elles ha avançat de moment. Ara, però, Villarroya afirma que hi ha un projecte que sí que s'elevarà a l'opinió de la plantilla, tot i no donar-ne detalls, ha apuntat que la proposta no està relacionada amb l'automoció. Durant la trobada virtual organitzada per la Federació Empresarial del Gran Penedès, Villarroya ha reconegut que les negociacions per donar una nova vida a la fàbrica de Bosch a Castellet no porten al ritme desitjat, però s'ha mostrat esperançada en aconseguir una solució. Les declaracions de Villarroya han deixat perplex el comitè d'empresa, que desconeixia l'existència d'un projecte ferm per reindustrialitzar la fàbrica. Guardiola tindrà 6 pisos municipals per la gent gran. L'Ajuntament de Font-rubí és a punt de treure a licitació les obres de construcció de 6 habitatges per la gent gran al centre de Guardiola, que es preveu que estiguin enllestits a finals del 2022. El consistori ja ha adquirit la casa on s'ubicaran i l'ha enderrocat mantenint la façana original. Aquest és un dels projectes més rellevants del mandat i l'objectiu és doble. Per una banda, permetre que els veïns i veïnes puguin envellir en condicions al poble i per l'altra, alliberar masies perquè siguin habitades de nou. L'Ajuntament encara no ha començat a redactar les bases per accedir a aquests 6 pisos. Tot i això, ha avançat que per accedir-hi caldrà tenir autonomia i apunta que la possibilitat que es puguin oferir serveis de neteja i àpats mancomunats està sobre la taula. Pel que fa al preu del lloguer, apunta que és probable que depengui dels ingressos dels llogaters i que la idea inicial amb la qual treballa el govern local és que els subministraments estiguin mancomunats i el preu s'imputi amb el lloguer. Us expliquem també que reobre el servei de bar de l'espai Muntanya de Sant Jaume. D'acord amb les noves mesures vigents des d'aquest dilluns 8 de març, aquest cap de setmana es reprèn el servei de bar de l'espai Muntanya de Sant Jaume de les 10 del matí a les 5 de la tarda i complint amb les mesures de distància i limitació de comensals. Situat a menys de 2 quilòmetres de Vilafranca, l'espai Muntanya de Sant Jaume és una zona d'esbarjo municipal on hi ha un espai de bar, però amb motiu de les restriccions per la pandèmia, el servei de lloguer de taules i barbacoes no està operatiu. Està obert al públic els caps de setmana i festius, excepte els dies de pluja, el mes d'agost i l'època de Nadal. L'Espai Muntanya de Sant Jaume està gestionat per la Cooperativa d'Iniciativa Social No Obert, que té l'objectiu de promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat. Acabem avui a Cunit, que ha acollit la segona concentració anual de preseleccions de patinatge artístic. Aquest cap de setmana ha tingut lloc a les instal·lacions del pavelló municipal dels Joncs de Cunit la segona concentració de preseleccions de patinatge artístic 2021 amb la participació de 20 tècnics i gairebé 50 patinadors des de la categoria cadet a la sènior. La concentració ha estat dirigida pel professorat responsable del programa de preseleccions format per Janet Ruiz, Òscar Molins, Manel Villarroya i Angèlica Morales en l'aspecte tècnic i per Marta Assà i Esther Fornell en l'aspecte físic. L'activitat va comptar amb totes les mesures de seguretat i higiene. Abans de començar la sessió de dissabte es va realitzar un test d'antígens a tots els patinadors. El resultat va ser negatiu per part de tots ells. També va assistir a l'acte el comitè de patinatge artístic encapçalat pel seu director Francisco Jansà i els membres d'aquesta junta.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Obrim l'agenda al detall parlant d'una iniciativa que han fet els conductors d'un programa de l'emissora municipal d'Olèrdola. tots els diumenges, des del passat dia 7, es pot gaudir a Can Marçal de vermuts i calçotades electròniques. Anem fins a Canal 20 perquè l'Armand Beneitó i el Víctor Cano ens ho expliquin. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui divendres a l'agenda al detall ens entrarà a gana perquè parlarem de vermuts i calçotades electròniques que s'estan fent i es faran tots els diumenges. Ja va ser la primera el passat diumenge a Can Marçal, amb el que era l'antiga vidriera, doncs un espai molt gran on, com deia, a partir del diumenge passat es comencen a fer aquests vermuts i calçotades electròniques, uns vermuts i calçotades electròniques que està organitzat per un programa de ràdio que es fa a aquesta casa des del passat mes d'octubre del 2020 i que es diu All Night Long. Per parlar amb un dels conductors d'aquest programa i un dels organitzadors d'aquestes calçotades tenim avui, doncs, amb nosaltres el Víctor Cano. Víctor, bon dia.
Bon dia, Armand.
Doncs és així, des d'aquest programa, des de l'ONELO, heu volgut organitzar aquestes calçotades electròniques. Suposo que també amb ganes de que tot això s'acabi i en poder, doncs, gaudir de la música electrònica que fa molt de temps, pràcticament un any, bé, de fet, demà farà un any, dia 13 de maig, que us van tancar les portes una mica.
Pues sí, és veritat, Armand. Nosaltres ja fa un any, la gent que ens dedicàvem a l'oci, a la música, hem patit les conseqüències d'aquest Covid. I nosaltres ens van donar l'oportunitat, els meus companys, la Laura i el Jonathan, de fer un programa de ràdio de música electrònica, ja que estava tot parat, i vam crear l'All Night Long Radio, Radio Show, i arrel d'això, com que sempre tenim el servei funcionant, i més quan tenim temps, pues, ens va arribar l'oportunitat de Can Marçal, que és l'antiga fàbrica de vidre d'allà de Sant Marçal, un puesto molt maco, on hi ha 12.000 metres quadrats d'espai, que està molt bé, i vam juntar el que era la gastronomia amb la música, no? Que és el que nosaltres ens dedicam realment, no? I el que tant jo com la Laura com el Jonathan ens dediquem, no? I en expandir la música, en que la gent escolti música on es pugui, i vam crear això, no? Vam juntar la gastronomia amb nosaltres, i simplement és un puesto on arribes i tens el teu pàrquing, està tot molt controlat, les mesures Covid són exemplars, i ens dediquem a posar música, no electrònica, tot el que tingui a veure amb la música electrònica, no només el house, que va ser el primer dia, sinó que farem també coses com farem un remake a la música dels 80, dels 90, o sigui, tot això, que és el que nosaltres ens dediquem, ho plasmarem mentre la gent dina. O sigui, ara la gent que no es pot ballar, perquè tots sabem que tot això està molt, molt, molt mirat i per prevenció, pues és normal, però la gent també, hem creat aquesta... que no som els primers, perquè això ja es fa, no? Hem creat això que la gent mentre es dina pues, pot escoltar música electrònica. En altres casos podria escoltar una altra música, però nosaltres ens dediquem a això i ho farem amb música electrònica, mentre la gent es menja una calçotada o fa un vermut o menja car o xai o el que faci falta, no? I la primera experiència, que va ser el diumenge passat, va estar molt bé, vam fer sold out, perquè per les mesures, com parlem, només hem posat 20 taules, va tot mitjans reserva. O sigui, tu et poses el WhatsApp de l'All Night Long Radio, Radio Show, i a la nostra Instagram, a la nostra xarxa social, i a través d'allà pots fer la teva reserva per passar un diumenge diferent, perquè no és un restaurant, ni volem que ho sigui, sinó és una cosa molt divertida on la gent pot anar, joves, grans, petits, però només dir això, no? que és una minoria, perquè al final són només 80 persones en un espai de 12.000 metres quadrats, no? I la veritat és que va ser molt divertit, l'experiència del primer dia va ser molt divertida, la gent va quedar molt contenta i continuarem fent aquest projecte, que és un projecte d'un parell o tres de mesos, i suposo que la gent s'està animant perquè ja aquesta setmana ja tenim quasi tot ple també, avui divendres, pues ja ho tenim quasi tot ple.
Bé, tot és calçots, vull dir, tot a l'aire lliure, sempre que faci bon temps, no? Un espai doncs perfecte per poder anar en família, tot i que només puguin seure quatre a cada taula, però per anar amb els nens sense cap mena de problema, perquè, com deies, és un espai molt gran. Aquest diumenge vau començar, el primer DJ que vau portar va ser el Jonathan Gómez, que és també un dels conductors del programa. Aquest diumenge també hi és ell mateix, però la idea és portar altres DJs, no?
Sí, nosaltres volem poder fer alguna cosa de programació, com et deia, que és el que nosaltres també quan gestionem algun local ho hem fet, i volem fer pues això, un remake als 80, als 90, portar algun DJ de fora, o sigui, sempre és fer un mix entre disco i restaurant, no? I la veritat és que està molt bé, el puesto és immillorable, la gent està molt conscienciada, Armand, o sigui, la gent ja sap el que ha de fer, encara que nosaltres tenim informació a tot el local de quines són les mesures, o sigui, però la gent, estem molt contents perquè pensàvem que seria una mica més complicat, però la gent ja està molt conscienciada, les mascaretes, les distàncies, no es posen a ballar per allà al mig, o sigui, estan a la seva taula, si han d'anar al bany, van al bany, o sigui, tot molt, molt bé, molt maco, i la veritat, amb moltes ganes de que això continuï i continuï d'aquesta forma, no?
La idea és, això sí, serà diumenges per dinar, des de la 1 del migdia fins les 5 de la tarda, no? Que penso que és ara mateix l'horari que hi ha establert, i es pot fer el vermut o es pot fer la calçotada. Són, en aquest cas, amb la calçotada són menys tancats, no?
Exacte. Nosaltres el tema és fem el que et deia, 20 taules, que en principi està tot programat per fer-se a la terrassa, però com aquest diumenge precisament va ploure, nosaltres tenim la sort de tindre un menjador en què podem posar més taules encara, però no, només posem 20, o sigui, són les que hi ha, i sí que és veritat que la gent va quedar molt sorpresa, no?, perquè es pensaven que era a la terrassa, va arribar, no plovia, però com que feia mal temps, encara que faci una mica de fred, ho farem sempre dins. Si fa fred, si plou, ho farem dins. Quan surti el sol, ho farem a la terrassa, que tenim una terrassa molt, molt bonica, molt adequada per fer-ho també, no?
Bé, tornen a recordar una mica la manera que té que tindre la gent per fer reserves. Ens has comentat que a través de l'Instagram del programa que feu aquí a la ràdio, a través d'aquí hi ha també doncs el número de telèfon on la gent doncs es pot apuntar, no?
Exacte, el nostre Instagram, All Night Long Radio Show, allà trobaran el nostre telèfon de reserves, també ho trobaran a les xarxes socials personals, tant dels DJs com del programa, i poden trobar el nostre telèfon sense cap problema, o sigui, però també us el puc dir, o sigui, ja que estem aquí, pues el telèfon de reserves, que és el 641-522-446, el repeteixo, 641-522-446. Aquí podeu fer les vostres reserves, també us dic, avui divendres encara queda alguna taula, o sigui que el que ens estigui escoltant, si vol vindre, ho haurà de fer ràpid, i si no, pues ja de cara a la pròxima setmana. també dir-vos i recordar-vos que el vermut, pues és el típic vermut, tenim vermut aquí de la zona, saps? O sigui, tenim el vi, és un Penedès, o sigui, tot estem treballant amb el producte de proximitat, també perquè perquè s'ha de pujar la gent del costat, inclús les caves que tenim, els caves que tenim són veïns, o sigui, estem treballant tot amb el producte de proximitat.
I bé, també dir que també hi ha la calçotada vegana, la vegetariana, no?
Sí, sí, això és un tema que està molt, molt actualitzat a dia d'avui també, però ho volíem nosaltres a les nostres xarxes i a tots els puestos, pues, entenem que hi ha gent que mira per la seva salut, que no menja carn, i tenim, pues, tenim el vermut, tenim la calçotada vegana, i tenim la calçotada de graella de carn.
Doncs, Víctor, ens has fet agafar gana, si és que ja saben lo fàcil que és fer una calçotada electrònica, un vermut electrònic, doncs a partir d'ara tots els diumenges. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu, Armand, i t'esperem.
I d'Olèrdola anem cap a Torrelles de Foix, on s'ha trobat una vila romana al subsol d'una vinya del municipi. Ens amplia els detalls des de Ràdio Sant Sadurní, l'Eli Jiménez. Explica'ns.
Doncs aquest dimecres ens fèiem ressò de la troballa arqueològica a Torrelles de Foix, una vila romana que s'ha trobat al subsol d'una de les vinyes del municipi. En parlem tot seguit amb la Mireia Sabater, ella és arqueòloga i la directora de l'excavació. Mireia, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Com dèiem, aquest dimecres presentàveu aquesta troballa.
Sí, aquest dimecres vam acabar aquesta setmana vam acabar la intervenció en aquest jaciment i vam fer una primera presentació que continuarà amb una presentació que es farà aquest dissabte per la gent de l'entorn que vulgui vindre a visitar aquesta vila descoberta, amb unes visites programades a les 11 i a les 12, però que hauran de ser concertades i s'haurà de reservar cita a través de l'Ajuntament de Torrelles de Foix.
Mireia, explica'ns una miqueta, sobretot pels oients, perquè es facin una idea de quina és aquesta troballa. Ho dèiem una miqueta, una vila romana, però explica'ns tu, que has estat al capdavant d'aquesta excavació, explica'ns una miqueta més.
Doncs aquesta excavació s'inicia una mica per la curiositat també, d'inquietud dels propietaris de l'heretat Laverna, de la finca, els propietaris de la finca, en descobrir una mica què es trobaven al subsol dels seus terrenys, de les seves vinyes, ja que des de fa més de 30 anys, a través dels treballs agrícoles, havien anat trobant diferents peces de material d'època romana, sobretot, també material ibèric, del qual en destacava una peça de marbre, una làpida de marbre amb una inscripció d'època romana, però que no s'havia proseguit mai cap mena de recerca arqueològica. I enguany ens hem posat en contacte, el propietari es va posar en contacte amb nosaltres per fer una primera prospecció, per poder avaluar l'estat de conservació de les possibles restes que quedessin i valorar si realment valia la pena seguir fent investigació i posar en valor aquestes restes. La gran sorpresa nostra ha estat que sí, que realment es conserva un bon tram de restes romanes d'època a l'imperial, amb diferents fases, és a dir, ens trobaríem al voltant del segle I-II després del canvi d'era, però això seria la part final d'aquest jaciment. Aquest jaciment segurament arranca amb algun tipus d'assentament d'època ibèrica, amb algun altre assentament després d'època romana republicana, del qual tenim molt poquetes dades perquè estan encara molt avall i s'ha d'excavar. I el que sembla que hem descobert ara és la part dels banys d'unes termes privades d'aquesta vila luxosa situada en aquest entorn de Torrelles de Foix.
Destacàveu a la presentació el bon estat de conservació.
Sí, realment es conserven algunes parets, alguns murs de més de mig metre d'alçada conservada. Per tant, realment esperem que, gràcies a que no s'ha mecanitzat de forma molt intensiva aquestes vinyes, el treball agrícola en aquestes vinyes, però segurament no s'ha arrasat del tot el subsol, bueno, les restes d'aquesta vila romana, no? I per tant podrem tindre la sort d'anar descobrint tot el que serien els fonaments, l'entramat d'aquesta gran vila, de la qual és això, hem descobert la part, diguem-ne, de vivenda, però en aquest cas la part de les termes, segurament, la part del forn de les termes per tindre aigua calenta, i segurament s'extendrà més enllà del que hem excavat fins ara, cap a la zona de les vinyes també, amb la part doncs, més de vivenda, més urbana, que se'n diu, i la part més rústica, és a dir, la part productiva, on segurament doncs, produirien la tríada mediterrània del moment, que seria doncs, vi, oli i cereal.
Una altra de les coses que destacàveu és el potencial, també.
Sí, realment es troba en un entorn privilegiat, al mig d'unes vinyes, amb un petit bosc de roures i pins a tocar, i el propietari de la finca, la família de Josep Anton, no, de l'heretat Laverna, doncs tenia també la intenció de potenciar doncs, aquest espai com un espai doncs, també de tastos, de visites en la seva finca. Doncs ara, a més, tindrem un element patrimonial molt ric per ensenyar dins la seva propietat. Tot i això també cal destacar que s'ha sumat, diguem, al projecte de seguida l'Ajuntament de Torrelles de Foix, ja que com a vila romana, com a assentament d'època romana, malgrat que al Penedès sabem que n'hi ha multitud, no? Perquè realment els romans són la cultura que més ens ha influenciat als nostres dies, no? Per això parlem avui en dia un català, bueno, un llatí evolucionat, no? Que seria el català o el castellà. Doncs, malgrat això, no tenim jaciments d'època romana, més enllà de la part romana d'Olèrdola o d'altres assentaments visitables o de gran qualitat, diguem-ne, bueno, una gran extensió visitable, no? I, per tant, podria ser un dels primers assentaments d'època romana doncs, visitable i si aconseguim posar-lo en valor i que sigui un punt d'atracció també pel terme municipal.
Després agafaré el fil del que comentaves de l'Ajuntament, opció turística, però perquè ens fem una idea, perquè els nostres oients es facin també una idea, a nivell històric, quina seria una miqueta la importància real d'aquest jaciment?
Bé, aquest jaciment, com comentava abans, segurament té unes fases precedents d'època ibèrica, és a dir, sabem que els íbers dominen perfectament tot el territori del Penedès. Tenim grans jaciments d'època ibèrica en tota la Cusatània històrica, és a dir, el Penedès històric. I després, un cop arriben els romans, en molts d'aquests assentaments ibèrics doncs, els transformen i els reutilitzen. I després, aquest assentament, el que estem excavant nosaltres, almenys els murs i les fases que hem estat excavant i que ara mateix es podran visitar, són de la fase alimperial, és a dir, del moment de màxima esplendor de l'imperi romà. És a dir, estaríem en aquest moment doncs, d'August, de Trajà, de Neró, de tots aquests grans emperadors que quan algú pensa en Roma, no, pensem en aquests grans emperadors. Hem de pensar que just en aquest moment Barcelona doncs, és quan s'està fundant i està creixent, Tarragona també és un gran centre, diguem-ne, de l'imperi. Doncs és en aquest moment, diguem-ne, que situaríem aquesta gran vila aquesta gran vila rural, aquesta gran vila romana, que segurament controlaria i produiria doncs, totes les vinyes i tots els camps del seu entorn.
Mireia, ho comentaves fa un moment, no? L'Ajuntament en aquesta presentació de dimecres ja deia, no?, que l'objectiu és potenciar aquest jaciment, fer-lo com a pol d'atracció turística, buscar subvencions sobretot, perquè òbviament tot això val uns diners. Ajuntaments petits a vegades, no? Torrelles de Foix és un ajuntament relativament petit i costa, no?, de trobar de vegades aquest impuls econòmic que sustenti pues, excavacions i feines com la que feu vosaltres.
Sí, exacte. Bé, val a dir que les intervencions que s'han fet que hem fet aquest any han estat sufragades íntegrament per la propietat de la finca, cosa que és d'agrair pues, que una persona, una família, una propietat privada inverteixi en la recerca del patrimoni, més enllà de posar-lo en valor, sinó que vulgui fer recerca científica del llegat del nostre passat, de la societat, i a més posar-lo després a coneixement de tota la societat. Un cop fet aquest primer pas, sabem que la propietat té interès també en continuar invertint en la recerca en la seva finca, i l'Ajuntament, també el Servei d'Arqueologia, doncs, també tenen interès en seguir apostant per la recerca d'aquest jaciment. I mica en mica doncs, anar-lo posant en valor a través dels diferents, en funció dels recursos econòmics que es puguin tenir, i també doncs, amb la col·laboració ciutadana, en alguns casos, no? Doncs, a través de d'ajuda, com bé nosaltres treballem a vegades amb altres jaciments, com pot ser el Puig del Cocodril i les Sobirats, per exemple, no? Que on població, gent de la zona doncs, ha vingut a col·laborar a les campanyes d'excavació, o al Castellà a la Llacuna també, doncs, també que ens ajudin amb la recerca. És, mica en mica, en funció dels recursos que tinguem, anirem donant a conèixer més tota la història que amaguen aquestes vinyes del Penedès.
Per tant, els següents passos a partir d'ara, quins serien?
Doncs ara mateix nosaltres estem una mica en la fase d'acabar de reflexionar sobre totes aquestes troballes, la sorpresa que teníem, perquè cada dia que hem anat excavant doncs anàvem canviant una mica la hipòtesi del que podia ser aquest espai, fins que hem pogut també consultar i revisar tot el que estàvem treballant i consultar amb Escola Romana, amb catedràtics de la Universitat de Barcelona també, que ens estan donant un cop de mà. I ara un cop tinguem aquesta primera avaluació, doncs llavors ja posar-nos un altre cop a mans a l'obra en tornar a parlar amb la propietat i amb l'Ajuntament per veure si es poden aconseguir recursos i quants per poder engegar la següent campanya d'intervencions, com abans millor.
Doncs Mireia, un plaer parlar durant aquests minuts amb tu, descobrir una miqueta més aquesta vila romana que heu trobat en una vinya de Torrelles de Foix, i esperem que ben aviat pugueu continuar les feines d'excavació en aquest jaciment i que nosaltres aquí al Penedès en Xarxa us puguem continuar seguint donant veu i que ens informeu de tot això. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Menys d'un minut i ens plantem a les 11 i encetarem ja aquesta tercera i última hora d'aquest divendres amb el cine, que no pot faltar els divendres, pel·lis que arriben a la gran pantalla i repàs al que ha donat de si la gala dels Premis Goya 2021. No només el palmarès, sinó també polèmiques, curiositats, tot això amb el Marc Compte d'aquí a uns minuts. Després, a 11:45, flash informatiu, en clau alt i baix Penedès, el darrer d'aquest matí, i a continuació el Com Gat i Gos, aquest nou espai. De fet, avui serà la segona vegada que us l'oferim, un espai de conversa amb el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès, amb la seva directora veterinària, l'Anna Martínez.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.